Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 21 de desembre de 2011, a les portes ja de Nadal, dos focus d'interès en l'actualitat política. D'una banda, Mariano Rajoy anunciarà aquesta tarda el seu govern. El nou president espanyol, investit ahir al Congrés amb 187 vots a favor, 149 en contra i 14 abstencions. Per cert, els diputats de Convergència i Unió finalment van dir no a la investidura, jurarà o prometrà el seu càrrec finalment davant del rei a les 11 d'aquest matí, d'aquí a 3 hores. El nou executiu de Rajoy serà previsiblement el que tindrà menys ministres de la democràcia. I d'altra banda, a Catalunya, la Generalitat va presentar uns pressupostos amb una rebaixa de la despesa del 0,7%, molt per sota del que s'esperava, i del 10% que ha retallat aquest any 2011. Si bé són els segons comptes públics catalans consecutius amb reducció en la despesa. Per aconseguir-ho, el govern d'Artur Mas preveu ingressar, un any després de constituir-se, 1.600 milions amb noves taxes i amb venda de patrimoni. Continuen, mentrestant, les tensions, especialment a la funció pública, per les retallades, però sembla que hi ha un camí de normalització en uns comptes que continuen, però arrossegant el drama del deute. A Espanya, previsiblement amb Rajoy, passarà una cosa molt semblant. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel. Amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Carme Chacón i altres socialistes demanen rellençar el PSOE. L'encara ministre en funcions i dirigents, com ara Francisco Caamaño, Juan Fernando López Aguilar, Josep Borrell i Manel Bustos, han signat un manifest que demana tornar al progressisme i a l'Espanya plural, així com potenciar la participació interna com a vies per superar les últimes derrotes electorals dels socialistes espanyols.
El president de la Unió Europea, Herman Van Rompuy, ha convocat per al dilluns 30 de gener la propera cimera de dirigents dels 27 països membres, destinada en principi a la reforma dels tractats i de manera especial a l'ocupació.
A Síria, la repressió del règim de Bashar al-Assad ha fet els últims dos dies 150 morts, segons l'Observatori Sirià de Drets Humans. És un dels balanços més sagnants des que va començar la revolta ara fa 9 mesos. Les víctimes són una trentena de civils i una quinzena de membres de les forces de seguretat lleials a al-Assad, entre d'altres.
L'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha guanyat el 52è Premi Sant Jordi de novel·la, dotat amb 60.000 euros amb l'obra Crim de sang, en la tradicional vetllada literària de les lletres catalanes de Santa Llúcia. També s'ha atorgat el 22è Premi Joan Maragall de Cristianisme per al filòsof Josep Otón.
I en esports, l'Espanyol ha passat ronda a la Copa després de guanyar ahir amb claredat el Celta per 4-2. D'altra banda, el porter del Barça, Víctor Valdés, i la nedadora Andrea Fuentes són els millors esportistes catalans en els premis que es van lliurar ahir. Mariano Rajoy anunciarà avui al seu govern que es preveu que serà el que tindrà menys ministres en tota l'etapa democràtica.
Amb l'objectiu de reduir, entre d'altres, també la despesa de les administracions públiques, Rajoy ja va anunciar durant la campanya electoral que dels 15 ministeris actuals es passaria a 12 o 13. Fins ara, Rajoy no ha donat cap pista sobre qui seran els nous ministres. Rajoy prometrà o jurarà el càrrec davant el rei Joan Carles a les 11 del matí al Palau de la Zarzuela. Després farà la primera aparició a la Moncloa com a 6è president de la democràcia.
Rajoy ha estat investit president del govern amb 187 vots a favor, 149 en contra i 14 abstencions. Ahir es va acabar al migdia el debat d'investidura.
Vots a favor del PP i Fòrum Astúries, en contra PSOE, Convergència i Unió, Izquierda Unida, UPyD, BNG, Iniciativa, Esquerra Unida, Junta, Aragonista, Esquerra, Geroa Avall i Compromís. A més, s'han abstingut els 7 diputats de Mayur, els 5 del PNB i els 2 de Coalició Canària. Un cop investit, Mariano Rajoy ha promès als diputats que no els decebria.
Que Espanya és un gran país i que la societat espanyola, su forma de ser, la composició de la misma, és mi principal motivo de esperanza para decir podemos afrontar el futuro con optimismo.
I, d'altra banda, els pressupostos de la Generalitat per al 2012 tornen a ser uns números restrictius, però la retallada serà menor que la d'aquest any.
El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va explicar ja en roda de premsa que són uns comptes que volen aconseguir que l'estructura de despeses es mantingui i que, per tant, han d'augmentar els ingressos.
La retallada de la despesa dels diferents departaments serà globalment d'un 3,8% menys, però no serà una reducció lineal, sinó que serà diferent a cada departament.
Ara, altres notícies en format més breu. Uns 200 delegats sindicals es van manifestar ahir al vespre a les portes del Palau de la Generalitat.
Ho van fer contra les retallades als treballadors de la funció pública, amb què el govern s'estalviarà 625 milions d'euros. Els sindicats no descarten vagues contra les retallades després de les negociacions acabessin, de moment, sense acord.
Us expliquem també que la Fiscalia ha demanat 4 anys de presó per als 3 tècnics acusats de ser els responsables de l'ensorrament del túnel de Batuda al camp de beisbol de Sant Boi de Llobregat el 24 de gener del 2009.
El 2009 van morir 4 nens i en van resultar ferits 7, més 2 adults quan es refugiaven dels forts vents. La Fiscalia ha imputat 4 delictes d'homicidi per imprudència, 9 per lesions, per imprudència els 3 acusats. El fiscal considera que la instal·lació tenia una grullera d'eficiència constructiva i assegura també que no reunia les condicions de seguretat exigides per la normativa.
El Servei Català de Trànsit estendrà els controls amb aparells mesuradors de potència de les motos per comprovar que la seva cilindrada és l'adequada.
Això perquè s'adequi amb el tipus de permís del conductor després de constatar que un 30% dels accidents dels vehicles de dues rodes es deuen a la falta de perícia.
L'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha guanyat el 52è Premi Sant Jordi de novel·la, dotat amb 60.000 euros, amb la seva novel·la Crim de Sang.
Va ser ahir en la tradicional vetllada literària de les lletres catalanes de Santa Llúcia, que organitza Òmnium Cultural. En la nit també s'ha decidit el 53è Premi Carla Riba de Poesia, dotat amb 3.000 euros, que ha guanyat Marcel Riera pel seu volum Llum d'Irlanda, en què declara el seu amor per la poesia anglosaxona del segle XX. I, entre d'altres, també el Premi Joan Maragall de Cristianisme i Cultura per al filòsof català Josep Poton.
I el govern català ha aprovat el nomenament de Josep Serra Villalba com a director del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Serra Villalba és codirector i professor del postgrau de Museologia de la Universitat Pompeu Fabra des de l'any 2010, a més de professor convidat en el màster oficial en gestió del patrimoni de la Universitat de Barcelona també des del 2010.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat. L'encara ministra en funcions de defensa, Carme Chacón, i una trentena de socialistes acaben de fer públic un manifest en què demanen obrir un debat al PSOE després de les últimes derrotes electorals.
Entre els signants del manifest, que porta per títol Molt PSOE per fer, i el també ministre en funcions, Francisco Caamaño, els exministres Juan Fernando López Aguilar, Josep Borrell i Cristina Narbona, i l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. El grup apunta com a errors dels socialistes haver-se distanciat de la ciutadania assumint polítiques que no encaixen amb el seu ideari, especialment a l'hora de reconèixer i combatre la crisi i la falta de participació interna.
Recordem que els socialistes espanyols celebren congrés al febrer i ara amb aquest manifest també els dirigents aclareixen que no pretenen tenir un suport explícit a Carme Chacón. Veurem si Chacón finalment es presenta. D'altra banda, en el judici que es fa a l'expresident valencià Francisco Camps pel cas dels vestits en la trama Gürtel, un dels testimonis que treballava a la botiga de roba Forever Young ha admès que havia manipulat factures destinades a Francisco Camps.
El testimoni encarregat de la botiga s'ha resistit molt a admetre que se li van ordenar aquests canvis, però finalment ha assegurat que les factures s'alteraven seguint ordres del cap d'Orange Market, la filial valenciana de la trama, i amb l'autorització dels responsables de la botiga. L'objectiu era ocultar els productes adquirits realment. On havia de dir que s'havien comprat vestits, es parlava de tela per entapissar.
I amb el 49% d'atur juvenil a Espanya, un 21% en el conjunt d'Europa, la despesa per a la Unió Europea és d'uns 2.000 milions d'euros cada setmana, que equival a l'1% del producte interior brut dels 27 països membres. És per això que la Comissió Europea ha demanat als estats membres que prenguin mesures determinants per reduir-lo.
La Unió Europea recorda a aquests estats que hi ha 30.000 milions d'euros del Fons Social Europeu que encara no estan compromesos en cap programa. La nova iniciativa d'oportunitats per a la joventut, adoptada per la Comissió Europea, demana als estats membres un esforç per prevenir l'abandonament escolar, ajudes als joves a desenvolupar aptituds per al mercat laboral, garantir l'experiència també laboral i ajudar els joves a trobar una primera feina de qualitat.
Parlem encara d'Europa perquè el president de la Unió, Herman Van Rompuy, ha convocat per al 30 de gener la propera cimera de dirigents de la Unió Europea destinada en principi a la reforma dels tractats i de manera especial a l'ocupació.
Tot i això, la situació dels mercats pot tornar a posar en primer pla la lluita contra la crisi del deute a la zona euro. Van Rompuy havia parlat fins ara d'una possible cimera informal per a finals de gener o començaments de febrer sense fixar una data definitiva.
Ahir, segona jornada consecutiva de matances a Síria.
La repressió del règim de Bashar al-Assad ha fet els últims dos dies 150 morts, segons l'Observatori Sirià dels Drets Humans. És un dels balanços més sagnants des que va començar la revolta fa 9 mesos. L'Observatori xifra el nombre de morts d'ahir dimarts en gairebé 50, una trentena de civils i una quinzena de membres de les forces de seguretat lleials a al-Assad. Mentrestant, Bashar al-Assad segueix fent gestos de cara a la galeria internacional i per això ha acceptat la visita d'una delegació d'observadors àrabs.
I a França, les múltiples denúncies de molèsties i trencaments de pròtesis mamàries han permès detectar que l'empresa PIP venia implants de mala qualitat.
La investigació ha relacionat els implants amb casos de càncer i fins i tot una mort. Ara el govern francès ha demanat a 30.000 dones que vagin al metge amb la recomanació de retirar aquests implants. La marca PIP havia exportat a molts països, entre els quals l'estat espanyol.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, l'Espanyol s'ha classificat amb claredat per als vuitens de final de la Copa del Rei després de golejar i a la nit el Celta per 4-2.
Al descans els de Pochettino ja guanyaven 1-0 amb un gol de Weiss a la mitja hora en la represa. Álvaro Vázquez, Hugo Mallo en pròpia porta i Sergio García van firmar la golejada de l'Espanyol. David Rodríguez va fer els dos gols dels gallecs.
També és notícia que el Real Madrid no va tenir problemes per la seva banda per desfer-se de la Ponferradina. Es va classificar amb comoditat per als vuitens de la Copa, també.
Els de Mourinho, que tenien un 0-2 d'avantatge, van derrotar l'equip lleonès per 5-1 després d'un enfrontament ben tranquil. Callejón va fer dos gols, mentre que Sahin, Baraner i Joselu van completar la golejada. A Coran va marcar l'únic gol dels lleonesos.
Altres resultats, el Mallorca va guanyar el Gijón per 0-2 i va remuntar el 0-1 de l'anada i el Sevilla també es va classificar en imposar-se per 2-1 al Sant Roque. I encara en clau blaugrana novament, en les primeres hores del postoperatori, David Villa, que recupera favorablement, va rebre ahir la visita del seu entrenador Pep Guardiola, acompanyat per Erika Vidal. El president del Barça, Sandro Rosell, ja va anar a visitar Villa, tan bon punt va aterrar al Japó dilluns l'equip blaugrana amb l'objectiu de donar suport institucional i personal al Guaje.
I d'altra banda, Dani Alves no se n'ha pogut estar i ahir va carregar contra José Mourinho per les iròniques felicitacions que el portuguès va dedicar al Barça després que els blaugranes van conquerir el Mundial de Clubs. El lateral brasiler va dir que el tècnic madridista sempre tracta d'infravalorar el que aconsegueixen els altres.
I un any més, un jugador del Barça, en aquesta ocasió Víctor Valdés, ha estat escollit millor esportista català de l'any.
Valdés va recollir el premi ahir en la 15a Festa de l'Esport, que també ha premiat Andrea Fuentes i Joan Carles Navarro, entre d'altres. En l'apartat femení, la nedadora de sincronitzada Andrea Fuentes ha repetit com a millor esportista de l'any després del seu botí de medalles en el Mundial de Xangai.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. La Santa Seu va fer públic ahir el calendari de les celebracions que presidirà el Papa Benet XVI durant les festes de Nadal. Destaquen la Missa del Gall aquest dissabte a les 10 de la nit a la Basílica de Sant Pere del Vaticà i la benedicció Urbi et Orbi amb felicitació en desenes de llengües diferents diumenge al migdia des del balcó central davant de la plaça de Sant Pere. El diumenge 1 de gener, festa de Santa Maria i Jornada Mundial de la Pau, el pontífex celebrarà l'Eucaristia a partir de 2:15 del matí també a la Basílica Vaticana. El mateix farà el divendres 6 de gener, solemnitat de l'Epifania. Finalment, i com a novetat d'aquest any, el Sant Pare presidirà el diumenge 8, festa del baptisme del Senyor, una missa a la Capella Sixtina, durant la qual batejarà un grup de nens.
Josep Poton, doctor en Història, catedràtic d'Ensenyament Secundari i professor a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, ha estat guardonat amb el 22è Premi Joan Maragall, que atorga la Fundació Joan Maragall a un treball d'assaig o d'investigació sobre cristianisme i cultura. El títol de l'obra guanyadora és El reencantament postmodern, una anàlisi del ressorgiment de l'espiritualitat que s'està produint en diversos àmbits de la vida social. La dotació del Premi Joan Maragall és de 6.000 euros. El veredicte del jurat es va fer públic ahir al vespre durant la 61a edició de la nit de Santa Llúcia, la tradicional festa de les lletres catalanes organitzada per Òmnium Cultural. La vetllada s'ha fet aquesta vegada a l'Auditori de Barcelona i va ser presentada per l'actor del grup, el tricicle Paco Mir.
I Margarida Bofarull és la nova presidenta de l'Institut Borja de Bioètica, en substitució del jesuïta Francesc Abel, fundador del centre i allunyat de la seva activitat des de fa uns anys per motius de salut. Margarida Bofarull, religiosa del Sagrat Cor, és llicenciada en Medicina i en Teologia i també professora de Teologia i de la Universitat Centreamericana del Salvador. Actualment és també vicepresidenta de la Conferència Espanyola de Religiosos. Passa un minut d'un quart de nou, principal titular de portada a la premsa. El punt avui, temporada de taxes sobre el pressupost del govern català presentat ahir davant del Parlament. Diari Ara, Rajoy i Catalunya agiren l'esquena en referència a la votació de la investidura, on també Convergència i Unió, entre altres grups catalans, va votar contra el nou president del govern. La Vanguardia, Rajoy al timó sobre l'elecció en la investidura d'ahir al Congrés. El periòdico, amb, entre cometes, ganes, il·lusió i 187 vots, diu el titular principal, amb una imatge de Rajoy rebent la felicitació de Zapatero. I un altre titular, Catalunya trenca el tabú i cobrarà per les receptes, també al periòdico.
Repassem altres portades al País. Titula Rajoy arrenca amb el no de Convergència i Unió. El Mundo, 100 dies que canviaran Espanya. ABC, Rajoy, president. Público, 30 dirigents demanen un canvi de rumb al PSOE i la Razón, confiança en el president.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistem el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, que ens parlarà del seu llibre La crida de la paraula, amb homilies a partir de la doctrina social de l'Església.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com.
L'agafo jo, que tu estàs conduint.
No, no, ja l'agafo jo, passa mal.
Però si és la Rita, ja contesto jo.
Que no passa res, que puc fer-ho. Dóna'm. Rita, estic conduint.
Les imprudències al volant generen víctimes mortals, però també seqüeles per a tota la vida. Perquè pots evitar un accident, però no el seu record. Recorda-ho, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'aturades en principi habituals en aquesta xarxa viària. Per tant, de moment no ens ha entrat cap incidència extraordinària. Sí que hi ha aturades, repassem algunes vies plenes, autopista del Garraf, com dèiem, retencions, Sabadell-Badia, venint cap a Barcelona, Nus-Ripollet, sortint de la ciutat comtal, això a la C58, aturades que també trobareu a l'AP7, entre Rubí i el Papiol en direcció sud, o per també a l'AP2, els vehicles s'aturen des de Molins de Rei fins al Papiol. Repassem aquesta B23, d'entrada a Barcelona, retencions, Sant Feliu, avinguda Diagonal, i també el cinturó de litoral carregat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. Passa el mateix a les rondes, que hi ha aturades, però les que toquen. Aturades sobretot en sentit Llobregat, la ronda de dalt, entre Valldaura, Sant Gervasi, ronda litoral, Fòrum Barceloneta. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet, situació de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquests moments no hi ha incidències a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia.
Bon dia, comencem la jornada novament amb pujada notable de les temperatures, sobretot a Ponent i al terç sud del país, pujada en aquestes zones que fins i tot a molts punts ha superat els 7 o 8 graus de temperatura respecte a les de que teníem ahir en aquesta mateixa hora. En general, com ja hem vingut informant durant les darreres actualitzacions, es mantindrà durant la jornada d'avui i al llarg també de demà aquesta pujada de les temperatures. Pel que fa a l'estat del cel, doncs continuarem amb les nevades que afecten el vessant nord del Pirineu, però ja amb unes cotes més altes. Ja trobem precipitacions en forma de neu a partir d'uns 1.600 metres. A més, aquesta cota de neu anirà pujant al llarg de la jornada d'avui. Es situarà al voltant dels 2.200-2.300 metres al llarg de migdia i fins i tot al final de la jornada ja podria estar al voltant dels 2.600 metres. I ja de cara a demà dijous hem d'esperar una jornada on s'imposi l'ambient assolellat a la pràctica totalitat de Catalunya. Només fins a les primeres hores del matí tindrem alguns intervals de núvols al vessant nord del Pirineu, però que mica en mica s'aniran desfent. També tindrem la presència d'alguns bancs de boira fins a les primeres hores del matí, principalment a baix i fondalades de l'interior. Pel que fa al vent, tant avui com demà hem d'esperar que es mantingui el vent de component nord i oest, que bufarà més reforçat a l'Empordà, al terç sud i també a les cotes elevades del Pirineu. Pel que fa al cap de setmana, no hem d'esperar canvis significatius i es mantindrà en el conjunt del país l'ambient assolellat. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
La crida de la paraula, homilies amb la doctrina social de l'Església, cicle B. Aquest és el títol d'un llibre que s'acaba de publicar i que és obra del bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull. L'origen d'aquest treball és l'aportació del bisbe Taltavull d'unes homilies a la pàgina web del Pontifici Consell Justícia i Pau. Va ser el seu president, el cardenal Renato Martino, qui havia demanat ja fa uns anys al prelat menorquí aquestes col·laboracions. El fruit ha estat la publicació ara d'aquest llibre corresponent al cicle B, a més en tres llengües, en català, en castellà, en aquest cas de la mà del Centre de Pastoral Litúrgica, i en italià, amb la col·laboració de l'Editrice Vaticana. Parlem d'aquest llibre, que segueix el calendari litúrgic dels dies festius amb el mateix bisbe Sebastià Taltavull. Monsenyor Taltavull, molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Gràcies per haver-nos atès aquests breus minuts abans de 8:45. Felicitats per la publicació d'aquest llibre. Vostè com definiria el que és el volum, com un manual d'homilies per als dies festius?
Sí, és en relació a totes les homilies de l'any, dels diumenges de l'any, de l'any litúrgic i dels dies festius, també, com dius. Hi ha diumenges que ha coincidit amb les festes, però s'han publicat totes les homilies corresponents en aquests diumenges i dies festius.
El format de cada homilia és semblant, un resum amb cites bíbliques de cada lectura, bé, una petita frase de cada lectura, i després, pròpiament, l'homilia, que és una reflexió a la llum de la paraula de Déu i també, sobretot, aquest és un tret diferenciador, de la doctrina social de l'Església.
Sí. És a dir, un poc l'encàrrec que se'm va fer va ser precisament que fes o que pogués redactar o l'homilia de cada setmana, però amb el rerefons de la doctrina social, sobretot perquè fos una reflexió que amb un aterratge a la realitat i donar a conèixer sobretot la doctrina social de l'Església, que en general no es coneix molt o en molts de sectors no es coneix. I una forma també de poder-la conèixer és fer-ho a partir de la paraula de Déu, perquè la doctrina social de l'Església no és més que la concreció de la paraula de Déu a la realitat concreta, personal, social, política, econòmica, en tot el que significa les relacions socials, que és allà on realment els cristians hem de viure la nostra fe.
Tant el cardenal Martino en el pròleg com vostè mateix en la introducció destaquen el vincle entre homilia i caritat. I vostè moltes vegades, parlant de comunicació, s'ha referit a la necessitat de fer bones homilies com a instruments de comunicació social. És important cuidar més les homilies a les celebracions litúrgiques, per exemple?
Jo crec que és l'oportunitat millor que té l'Església de comunicar la paraula de Déu. I sobretot d'ajudar els fidels a que entenguin la paraula de Déu i que la facin vida o que la facin vida de la nostra vida. I precisament per això, parlant de la caritat, és el compromís cristià a realitzar en tot moment. Jo crec que això és una de les coses que més en aquest moment es posen de relleu i que el que més dona credibilitat a la nostra fe.
Com recomanaria vostè als qui ens escolten, si adquireixen aquest llibre, La crida de la paraula, llibre d'homilies, que llegeixin les homilies els dies festius, tots o alguns? Llegir la paraula de Déu primer i després el text, endinsar-se a poc?
Jo crec que, per primer de tot, fonamentalment, un llibre d'homilies o l'homilia sempre és un comentari de la paraula de Déu. No és més important que la paraula de Déu. És per ajudar-la a digerir, per ajudar-la a assimilar, per fer-la vida de la pròpia vida. Jo, sobretot, el que diria, clar, una homilia, quan un capellà prepara una homilia o preparem l'homilia, pensem en la comunitat concreta a qui l'hem de dirigir. Una homilia escrita així a un llibre sempre té un to tòric, amb el sentit de que no està pensada per una comunitat concreta amb una, jo diria, amb unes característiques determinades. Té un to un poc general. Jo mateix ho dic a la introducció, que el treball que ha de fer un capellà sempre és, fan aquell esquema fins i tot que ens ha dit el sínode, i que des de sempre l'esquema que un capellà té per preparar l'homilia és molt senzill. Primer de tot ha de llegir la paraula de Déu, l'ha de meditar, i ha de dedicar temps a la pregària, per tant, ha de llegir el text, després l'ha de meditar, com dic, és a dir, se l'ha d'aplicar, és a dir, què em diu a mi el text, i després què he de dir a la comunitat a partir del que el text diu i em diu a mi, però pensant molt en la situació concreta d'aquella comunitat. Les homilies volen ser una ajuda, senzillament, és un subsidi per poder fer aquest treball tan concret per part de cada capellà. Clar, si la llegeix un que no ha de fer l'homilia, és un comentari que pot ajudar molt a aprofundir les lectures d'aquell diumenge o d'aquelles festes. Jo, bàsicament, he partit de la paraula de Déu, tot i que situa la doctrina social de l'Església de tant en tant per fer aquest aterratge a la realitat concreta.
Avui hem parlat amb el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, autor del llibre La crida de la paraula, llibre d'homilies, que s'acaba de publicar en el que és el corresponent al cicle B. Només una qüestió breu tècnica, els cicles A i C han sortit? Algun d'ells ha de sortir encara?
No surt. Bueno, estan fets ja. El que sortirà al cicle C, el cicle C sortirà el proper advent, publicat, i el cicle A l'altre, és a dir, seran 3 anys seguits en què cada any es publica un llibre corresponent en el cicle.
per exemple, amb aquest temps d'advent ha començat l'itinerari d'aquest llibre d'homilies i per al dia de Nadal, que és aquest diumenge, el títol de l'homilia és Vol viure entre nosaltres, referint-se a Jesucrist, i una de les paraules que vostè utilitza és la paraula notícia. L'arribada de Jesucrist és una gran notícia. Ja que estem en un mitjà de comunicació, doncs celebrem la imminència ja d'aquesta notícia.
Sí.
Moltes gràcies, senyor bisbe Sebastià Taltavull, per haver-nos atès. Felicitats per la publicació d'aquest llibre, per cert, en català, en castellà també i en italià.
El títol en italià m'ha cridat l'atenció perquè diu en català diu la crida de la paraula i sí. En italià diu la paraula us crida. Uh-huh. Té un to molt de coma, de cridada, molt directe. En els qui ho han de llegir o en els qui s'han de posar davant la paraula de Déu.
És com personalitzar més la paraula, amb el verb,
sí,
us crida.
Sí.
Doncs bé, molt bonic, doncs. Gràcies, senyor bisbe. Bon Nadal, si no tenim ocasió de parlar, fins una altra.
Igualment, també un bon Nadal a tots i bones festes.
9:15, última hora informativa i de seguida la tertúlia.
Hola, molt bon dia. Mariano Rajoy anunciarà avui el seu govern, que es preveu que serà el de menys ministres en tota l'etapa democràtica. Rajoy prometrà jurar el càrrec davant el rei Joan Carles a les 11 del matí al Palau de la Zarzuela. Després farà la primera aparició a la Moncloa com a 6è president de la democràcia. França demana retirar 30.000 dones i implants de silicona defectuosos. Nombroses denúncies de molèsties i trencaments de pròtesis mamàries van permetre detectar que l'empresa PIP venia implants de mala qualitat. Nit de Santa Llúcia, de Premis Literaris de les Lletres Catalanes, l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha guanyat el 52è Premi Sant Jordi de novel·la amb la novel·la Crim de Sang, Carla Rival de Poesia amb Llum d'Irlanda, amb Marçal Riera amb Llum d'Irlanda i Joan Maragall de Cristianisme i Cultura el premi pel filòsof català Josep Oton. I en esports, l'Espanyol s'ha classificat amb claredat per als vuitens de final de la Copa del Rei després de golejar el Celta 4-0 i el Real Madrid tampoc va tenir problemes per desfer-se de la Ponferradina i es va classificar també per aquests vuitens de final de la Copa del Rei. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 9.
Ei, que no hi ha pressa. Si vols escoltar Ràdio Estel quan a tu et vingui de gust, aprofita la ràdio a la carta. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Ràdio Estel sense presses. Ràdio Estel al teu ritme.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Saps què? L'èxit educatiu dels nens comença a casa i cal educar-los amb actituds que els ajudin en el procés d'aprenentatge. Fer-los anar a dormir d'hora, sortir puntuals i ben esmorzats de casa o planificar el seu temps és tan important com poder comunicar-s'hi i saber els seus interessos acadèmics. Hem de procurar que els nens facin els deures cada cop de forma més autònoma i farem que apliquin a la vida diària allò que han après a l'escola. I és que pares i escola tenen un mateix objectiu, l'èxit educatiu del fill. Per això cal tenir un contacte periòdic amb els tutors. Trobareu més informació, orientació i recursos al web Família i Escola. Saps què? Per a la formació dels fills, la complicitat i la sintonia entre escola i família és indispensable. Generalitat de Catalunya.
Vet aquí una vegada una ciutat on una plaça es convertia en pista de gel. Els carrers s'ompliren de llum, les botigues de regals màgics i la gent gaudí d'un Nadal fet d'il·lusió. Feliç Barcelona.
Mira tot el que pot ser a bcn.cat/Nadal. Barcelona és Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Per Nadal t'envoltes del millor, de les millors marques, de la millor qualitat i de les millors ofertes.
Immortalitza els millors moments d'aquestes festes amb aquesta ofertassa.
Càmera Reflex Nikon D3100 amb un objectiu per només 699 euros.
O en 12 quotes de 59 euros al mes.
I de regal targeta de 4 gigas, llibre, curs, motxilla i caçadora.
Quina sort per Nadal tenir Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts i mig de 2:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui són amb nosaltres l'advocat penalista Lluís Batlló. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També el promotor de responsabilitat global Josep Maria Canyelles. Bon dia.
Hola, bon dia.
I des de Girona també tenim avui dos tertulians. D'una banda, el diaca del bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Bon dia.
Bon dia a tothom.
I finalment el periodista col·laborador del bisbat de Girona també, Josep Víctor Gai. Senyor Gai, bon dia.
Bon dia, ben trobats.
Comencem parlant de Mariano Rajoy, que avui anunciarà a la tarda el seu nou govern. El nou president va ser investit ahir al Congrés, com era previsible, finalment amb 187 vots a favor, 149 en contra i 14 abstencions. Els diputats de Convergència i Unió van votar finalment en contra. Si volen analitzar una mica a nivell global, començant per on vulguin, el que són les claus d'aquest moment que vivim, canvi de govern, alternança en el poder, i molt d'hermetisme sobre els nous ministres. No hi ha hagut filtracions, per cert.
Sí, efectivament, no hi ha hagut filtracions. Jo, respecte al debat d'investidura d'ahir, em quedo potser amb les converses que van tenir el senyor Rajoy amb el representant de Mayur. Jo crec que va ser interessant perquè, bueno, era, no deixava de ser... teníem unes expectatives sobre com podíem figurar Mayur en el Parlament. I jo crec que el discurs d'aquest senyor Antigüedat, em sembla que es diu, sí, el líder, va ser correcte, va ser molt més correcte del que jo me l'imaginava, no?
Va dir, estem condemnats a entendre'ns.
Sí, sí, exacte. Després van votar, es van abstenir.
Una estranya abstenció, la de Mayur.
Sí, una estranya abstenció dient que ells no volien formar part de les estructures de l'Estat o alguna cosa així, el qual és una mica incompatible en el fet d'estar allà, no? Perquè si
també
no...
També podien haver abandonat l'hemicicle.
Podien haver fet moltes coses. O, exacte, o sigui, aquí sempre els de Mayur tenen un llenguatge...
O els de l'esquerra versal.
Els de l'esquerra versal, perquè ara són a Mayur i abans eren altres partits, doncs, Batasuna, etc. Un llenguatge molt pervers, no? Però, de tota manera, i salvant tot això que estic dient, crec que sembla que és un Parlament tranquil, de moment. Inclús el debat amb el senyor Rubalcaba, vull dir, va ser correcte els dos dies.
Doncs a veure si aquesta correcció predomina pel bé de tots, en allò que ens pot beneficiar, senyor Canyelles.
Sí, segurament el candidat i hores d'ara ja president Rajoy també va tenir interès que tot plegat fos un debat d'investidura tranquil i calmat, no? I fins i tot evitant segurament explicar plenament doncs, algunes de les mesures que ara haurà de portar a terme necessàriament, no? I per tant, d'alguna manera, davant la inevitabilitat de que doncs, mesures molt contundents s'hagin de portar a terme aquests dies, i tothom ho sap perfectament, doncs, bueno, va preferir optar per un discurs més serè, més tranquil, i que formalment doncs, semblava que donés la mà quan deia que hi ha coses que les hem de fer entre tots. Però vaja, aquí hi ha el gran tema que marcarà una mica l'agenda, no ara d'aquests dies immediatament, sinó dels 4 anys, no? Fins a quin punt la majoria absoluta l'aplicarà com un corró o realment tindrà voluntat de diàleg.
Senyor Gai, mossèn Esteve.
Bé, en quant a filtracions, un diari madrileny, que sempre en aquest sentit poder tenen
més informacions
més properes, diuen que el senyor Ruiz Gallardón seria el proper ministre de Defensa. Bé, en tot cas, això no passa de la tafaneria, diríem, i d'aquí poques hores suposo que quedarà resolt. No? Uh-huh. A mi personalment em té gairebé sense cuidado, no? Sí. Qui va a Defensa i qui va...
Hi ha tres o quatre ministres que són clars, que són Soraya Sáenz de Santa Maria, Alberto Ruiz Gallardón, diuen que ho serà també, González Pons, en fi, hi ha alguns noms.
Bé, en tot cas, el el senyor Ruiz Gallardón, si va a un ministre, ens queda la segona part, és a dir, qui serà l'alcaldessa de Madrid.
Ja ho ha dit en femení, em sembla que està molt clar, eh?
Per tant, si tenim a la senyora Botella...
Però vaja, això no ens afecta tan directament a tots...
No, però no però... deixa de ser així, ja que estàvem sí, a nivell de xafarderia, deixa-m'ho sí, així.
Mossèn Joan Baptista Esteve, sobre la investidura, sobre el nou govern espanyol...
Bé, a mi em va sorprendre poder el no català.
Que el no de Convergència i Unió, sobretot.
Eh?
Sí, el no de Convergència i Unió.
El no de Convergència, sí, sí, sí. El no de Convergència perquè no es havia produït pràcticament mai. Em penso que una vegada en temps d'en Felipe González...
Sí,
dues vegades amb majories absolutes de Felipe González, exacte.
Exacte. I, però, bueno, jo suposo que aquí la gent estava ja molt dolguda i sembla ser que a nivell de Convergència, inclús el president Pujol també estava a favor del no, en veure que aquest senyor, després de la intervenció de Duran Lleida, pues es va donar per desentès. O sigui, va tirar pilota sora, va fer un gran discurs generalista, però no va contentar ningú. Llavors, aleshores, vull dir... També a la nit, algunes cadenes de ràdio de Madrid doncs criticaven els catalans, dient, és que, esclar, els catalans necessiten més el PP que no pas el PP en a Convergència. Per tant, esclar, aquí ara és un jugar bàsquet entre catalans i madrilenys, a veure què passa. Però,
sí, potser...
Amb una majoria absoluta...
Sí, no, digui, perdoni, amb una majoria absoluta...
No, endavant, Ignasi, endavant.
Sí, no, deia que potser ha sorprès una mica, en general, a l'opinió pública aquest no de Convergència i Unió, perquè tampoc hi havia hagut un discurs de Rajoy molt frontal contra els plantejaments de Convergència i Unió. Sí que en el tema del pacte fiscal, que certament és molt important, havia dit que no el contemplava com a opció a curt termini d'aplicar-lo o de negociar-lo. Bueno, però tampoc es va tancar.
No, el que passa és que jo crec que va ser molt car per Convergència i Unió el pacte que havia fet amb el Partit Popular en el seu moment, diguéssim, l'any 2006.
A veure, el 96 va ser el pacte famós, el Majestic. I el 2000 la majoria absoluta va dir sí a Aznar per segona vegada i això sempre ho han reconegut com un error.
Sí, com un error. I llavors jo crec que les paraules en aquest sentit el Duran és també, no?, de les que va dir ahir. Va dir que la vegada que van pactar va començar molt bé i va acabar molt malament i ara pensen que podria ser el contrari, no?, que comencés així i que acabés bé. Suposo que depenent pues, del pacte fiscal i
segurament,
que puguin rebre.
Segurament, a part d'aquesta interpretació més en clau històrica que tens tota la raó i que compartim, però també seria difícil en aquest moment per Convergència, és a dir, davant d'un discurs de Rajoy que no només és que no sigui receptiu a les propostes, és que a més llança algunes propostes en el sentit de, per exemple, atacs frontals a la llengua o a la pròpia autonomia, en temes com la recentralització. Per tant, és difícil que s'hi pugui donar alguna mena de suport.
Recordem que el PP al Parlament de Catalunya també va votar no a la investidura d'Artur Mas en les dues votacions, a més, la primera i la segona, on finalment l'abstenció del PSC va propiciar l'elecció de Mas. I, en canvi, sí que s'han pactat coses a Catalunya amb el PP.
És que això és important.
Coses importants. Vull dir que pot passar el mateix amb Rajoy, encara que no necessiti el pacte, Rajoy...
És que jo crec que absolutament, perquè partint de la base el que tu dius, Ignasi, de que Rajoy no necessita el pacte, no necessita els vots de Convergència, jo crec que això és una escenografia que es fa i a partir de la qual es poden arribar els pactes. Bueno, la política és això, no? I sobretot la política parlamentària, es poden arribar els pactes que siguin.
Jo tinc davant una fotografia d'un diari a Madrid, sí, que es veu l'hemicicle i naturalment aplaudeixen els diputats del PP, que gairebé emplenen l'hemicicle, i es veuen perfectament el senyor Duran i el senyor Pere Macias i altres diputats a Convergència amb les mans a l'esquena, allò perquè no quedin dubtes de quina és la seva actitud. I val a dir que hi ha altres diputats de formacions que també van votar en contra, incluïts forces diputats del PSOE, que aplaudeixen, no sé si amb força o sense força, això, la fotografia ja no ho aclareix.
També hi ha la qüestió de l'aplaudiment de cortesia,
sí,
Zapatero sí que
sí,
se'l va veure també aplaudint quan
no,
es va confirmar l'elecció.
I els ministres, la majoria dels ministres, que la majoria no són diputats, no oblidem, també aplaudeixen, hem de suposar que de manera... de cortesia. Hi ha altres ministres que no aplaudeixen, eh?
Sí. Aquí podem
és una fotografia bastant explicativa.
Sí. Són detalls que semblen sense importància, però sí que tenen el seu contingut al darrere, sempre, oi? Avui parlem de la investidura de Rajoy, avui a les 11 presa de possessió del nou president del govern espanyol i aquesta tarda es coneixeran els nous ministres que suposem que entre demà i demà passat prendran possessió dels seus càrrecs. Sobre les mesures anunciades per Rajoy en aquesta investidura, com creuen que es poden materialitzar? Alguna previsió per als primers dies, els primers tres mesos, per exemple?
A veure, ahir va donar dos o tres mesures molt concretes, doncs la dels ponts, que... A veure, jo aquesta la trobo de sentit comú.
No, els dies festius.
Els dies festius. Últimament s'ha debatut molt sobre l'horari que fem en aquest país, i és un horari absolutament absurd. Ho he comentat moltes vegades amb molta gent, vull dir, això d'estar-se fins a les 9 de la nit i, en canvi, tenir 2 hores per dinar, començar moltes vegades a les 9 i mitja i aqueductes com el de fa 2 setmanes, a veure, això és antieconòmic i anticonciliació laboral i familiar, per això vull dir, és una mesura que quasi te diria que tothom tenia que estar d'acord.
Tot i així, seria la xocolata del lloro, no?
Exacte.
Els temes de fons, els temes contundents, crec que no els va afrontar, com tampoc va afrontar els temes vinculats a finançament de comunitats autònomes i temes que en aquell moment poden suposar doncs, conflictes importants.
Senyor Gai...
Sí, em sembla que haurà d'adoptar el que ara ja gairebé podem dir les mesures a la catalana. És a dir, aquestes mesures que ja va avançar ahir el govern català, els hi agradi o no els hi agradi la resta de l'Estat, doncs alguna cosa hauran de fer semblant. No sé si exactament l'euro sanitari, si s'haurà de mantenir encara més els carburants, si hi haurà taxa turística. Això a Girona, doncs com i la ciutat de Barcelona i no sé, i Tarragona i en general tot Catalunya, el sector turístic no ho veu gens bé, diguem-ho clar. Hi ha un antecedent que no l'hauria d'haver oblidat el senyor Mas i el seu govern, i és que aquesta taxa turística es va aplicar a les Balears. I ho va aplicar el govern socialista a les Balears, que naturalment després va perdre les eleccions d'una manera contundent. Per tant, són determinades mesures d'aquestes recaptatòries, s'ha d'anar molt en compte. Jo suposo que, evidentment, hi han anat. Sí. Perquè doncs, el senyor Mas Cunyells doncs, té fama de ser un economista important arreu del món. I...
A veure quines mesures...
Sí, jo hi posaria uns punts suspensius molt perillosos.
Mossèn Esteve, sobre... abans d'entrar en el tema català, encara sobre les mesures de Rajoy, alguna cosa o ho deixem aquí?
Sí, només que la referència que va fer la seva primera intervenció quan va citar el senyor Mas, no? Quan va dir, haurem d'aplicar, diu ben en temps molt d'usos, i haurem d'aplicar les mesures que està aplicant el senyor Mas a Catalunya. O sigui que això ja va ser una vista navegantes, no?
Sí, va citar específicament el president de la Generalitat, va dir.
El va citar expressament, no? I aleshores dius, cuidado, que potser aquí no anem tan desencaminats i anem més amb la línia europea que no pas el que anava fins ara a Espanya. Vull dir, ja semblava que encara lligàvem els gossos en llagurisses i em penso que de llagurisses no queda ni el cordillet.
Ni el cordill. Jo tornaria sobre la taxa turística que s'aplica a molts llocs d'Europa. Personalment, fa poques setmanes érem a Venècia amb la meva esposa i vam pagar exactament 4 euros de taxa turística per persona i per pernoctació. Evidentment a Venècia s'ho poden permetre perquè i si en posessin 5 no perdrien ni un turista. Jo no sé si les destinacions turístiques catalanes se'n ressentiran o no. Això és un
interrogant. Queda l'interrogant, sí. Avui a la tertúlia ens acompanyen Josep Maria Canyelles, promotor de responsabilitat global, també l'advocat penalista Lluís Batlló, el diaca del bisbat de Girona Joan Baptista Esteve i el periodista Josep Víctor Gai. Ara s'ha incorporat Joan Lluís Pérez Francesc, que és professor de dret constitucional a l'Autònoma. Senyor Pérez Francesc, bon dia.
Bon dia i perdonin.
No pateixi, això del trànsit juga amb les passades.
He tingut la mala idea d'agafar el cotxe. És una lamentable.
Aquest és un altre tema de debat que de vegades ha sortit, eh? Si tren, cotxe, tren quan hi ha incidències, doncs tampoc és molt recomanable, però bé, ara van bé els trens, no? Sembla que no hi ha massa.
El cotxe també va bé, el problema és que arribes tard.
Si hi ha molts cotxes junts que entren a Barcelona, però vaja, encantats de tornar-lo a tenir.
Igualment.
Parlem dels pressupostos de la Generalitat que ja es van presentar amb una rebaixa en la despesa molt petita, del 0,7%, molt per sota del que s'esperava i també per sota del 10% que el govern català va retallar en aquest 2011. Recordem que anem amb retard en les presentacions dels pressupostos. Els del 2011 es van presentar a mitjans de l'any, a meitat de l'any més o menys, i ara aquests doncs, es debatran al gener. Suposo que acabarem recuperant el ritme normal, però de moment anem amb retard. Sobre aquests comptes del 2011, on el govern de Mas preveu ingressar 1.600 milions amb noves taxes i venda de patrimoni, què en pensen? Senyor Canyelles,
el conseller Mascolell està fent la quadratura del cercle, no? Perquè sembla que en aquest segon any, tal com es va comprometre, aconseguiria que Catalunya compleixi amb l'objectiu de dèficit que marca la Unió Europea, i ho fa, doncs, això, després d'un any d'ajustaments o retallades intenses, i aquest segon any, doncs, tal com va dir, augmentant ingressos, no? Sí que s'afecten els salaris de funcionaris i també hi ha, doncs, alguna retallada, però és menor, vull dir que no és l'estratègia principal d'aquest any, i aquest any, doncs, realment s'augmenten alguns impostos o es ven patrimoni, i, per tant, d'alguna manera ens situarem en la ratlla correcta, no? És un ajustament realment dur, però segurament això ens permetrà estar en millors condicions d'arrencada de l'economia i, per tant, molt per davant, segurament, el que a nivell d'estat espanyol, doncs, es trobaran, que no sé si hi haurà la valentia com per fer l'ajustament que es va fer aquí l'any passat i la mateixa capacitat de posar-se al dia.
Mm-hmm. Senyor Pere Francesc.
Sí, no, jo ja que he arribat tard i us estava escoltant i he après molt en aquests 10 minuts.
Ha participat escoltant fins ara.
La veritat, he après moltes coses i, per tant, doncs, crec que és una conversa molt interessant. Jo només voldria fer una reflexió sobre aquestes qüestions pressupostàries, i és que no acabo d'entendre aquelles persones que encara diuen que estan contra les retallades, no? Ja entenc el problema humà que suposa retallar i les conseqüències que això té.
Bé, però té un sentit dir que s'està contra les retallades, no agrada normalment, no?
Sí, jo també estic en contra de que ara sigui de dia, perquè volia estar dormint, però esclar, és de dia, no? Aleshores, clar, tenim...
No és el mateix, però vaja.
Bueno, és totalment demagògic, com dir, estic contra les retallades i prou, perquè clar, si no expliques en quin aspecte estàs contra les retallades, sí. No, el que vull dir amb tot això és que el que em preocupa és que estem, doncs, en un discurs molt economicista, que estem potser perdent de vista que, és clar, el pressupost és per intentar fer alguna cosa, no? Abans s'ha comentat, no?, en l'àmbit, doncs, de mirar de tirar endavant respecte a la situació actual. Em preocupa, en definitiva, una certa desconnexió de la vida política pressupostària formal, per dir-ho així, en relació a la societat real, i sobretot em preocupa molt que no prenguem mal, diríem, a nivell social, tots plegats, perquè no volem entendre què és el que està passant per part d'alguns sectors, que mentre el Titanic s'està enfonsant, com vaig llegir ahir, uns altres encara estan tocant el violí.
Mm-hmm. A veure, jo crec que el que comenta Joan Lluís, sí que es pot dir a vegades que s'està en contra de les retallades. Per què? Perquè potser aquest govern el que ha fet és cebar-se, no sé si es diu així en català, en segons quins sectors, no? Jo, per exemple, els sectors de les farmàcies, vull dir, aquí sembla que, a veure, si tothom entén que ens hem d'apretar el cinturó, però que no paguin a les farmàcies uns diners que prèviament han tingut que pagar ells, a veure, les farmàcies són negocis molt petits, no? O potser...
Ho sabem per gent que
exacte,
ens ho ha comentat,
no?
Sí.
O potser, pues, a veure, els metges, el sector mèdic, vull dir que jo crec que les retallades, ningú té evidentment la màgia per poder saber on tenen que concretar-se aquestes retallades, però potser hi ha sectors que els han patit més que altres, no? Per altra banda, aquests pressupostos de la Generalitat, des de luego, per mi, és millor les taxes i la venda de patrimoni que les retallades, no? Ara, el que sí que sembla és que no està tan clar que sigui tan fàcil vendre el patrimoni, perquè si aquí ningú compra res, per què tenen que comprar alguna cosa perquè sigui un edifici de la Generalitat? Vull dir que, a veure que no es pillin els dits aquí amb aquesta venda del patrimoni.
Des de Girona, Joan Baptista Esteve i Víctor Gai.
Bé, jo amb això estaria d'acord amb la cita que ha fet el senyor Pérez Francès, en parlar d'aquestes mesures. Realment són moltes vegades impopulars. I fa pocs dies vaig llegir, precisament de Càritas, un titular que em penso que era molt encertat, dient la societat del benestar s'ha acabat. Per tant, em penso que aquests que realment estan tocant la realitat de cada dia i estan visquent les necessitats de la gent que passa gana i de la gent que circula pel carrer, aquests han donat el gran titular. Els altres estem fent política, n'estem parlant, que si hem de conservar, que si no l'hem de conservar, que si estem perdent poder, que si no guanyem, que si no ens volem deixar que ens dominin i tal i qual, però amb això jo em fa l'efecte que els que realment han posat el dit en l'anafre és Càritas. I, senyors, l'estat del benestar s'ha acabat i, per tant, hem d'anar a un altre sistema, a un altre nou model de societat. Uh-huh. Aquesta és la meva opinió.
Sí, sí, senyor Gai, són dures les apreciacions de Càritas, però realistes.
Sí, jo crec que la societat del benestar seguirà si comparem el nostre benestar amb el benestar de la immensa majoria de la població mundial. És cert que hi ha uns desequilibris importants a la nostra societat, però només ens cal travessar l'estret de Gibraltar per adonar-nos de que hi han coses que el nostre benestar, malgrat les retallades que hi han hagut i que hi hauran, seguirà sent molt superior a la que la immensa majoria de la població mundial gaudeix. Per tant, a tots ens agradaria viure millor, tots en el món funcionem per millorar des d'un nivell personal fins a un nivell econòmic, social, etc. Però indubtablement el món occidental, el que entenem per món occidental, té una societat del benestar extraordinària. Uh-huh. I això moltes vegades no en som conscients.
Uh-huh. Jo, senyor Canyelles.
Jo no diria que l'estat del benestar hagi de desaparèixer aquí a casa nostra. Senzillament, l'economia està retornant 5 anys enrere. En el moment de l'ajustament, evidentment, això es dur. Però, clar, el que sí que sempre havíem dit ja antigament és que hem de fer un estat del benestar que sigui sostenible. I no ho era. Clar, el que realment està desapareixent és un concepte infantil de l'estat del benestar. Que és dir, podem gastar infinitament. Sí, això era absurd. El que no pot ser és que gastem el doble de pressupost en sanitat del que realment tenim, o que es facin lleis com la llei de la dependència que no tenen dotació pressupostària. Per tant, clar, és fantàstic viure en un món de fades, però la realitat és la que és. I això no vol dir que desaparegui l'estat de benestar. Hem d'ajustar-lo en allò que sigui sostenible i, si no, corregint aquelles ineficiències que pot tenir en ocasions, fruit de quan pensàvem que els diners estaven aquí doncs, per tenir-los per sempre.
Sí, no, jo també voldria insistir, estic molt d'acord amb això que diu el senyor Canyelles, no? Jo crec que l'estat del benestar evidentment s'ha de mantenir perquè és un patrimoni i cultural, no? Però el que em fa molta por a mi és que passem a l'estat del malestar. O sigui, que deixem l'estat del benestar i que entrem directament en un estat del malestar generalitzat, per dir-ho així, en el que la cohesió social es trenqui, en el que l'odi sigui el gran motor de lluita política uns contra els altres i que no siguem capaços de construir. I aleshores crec que seria molt important fer un exercici, jo això ho he dit moltes vegades, d'intentar saber què ens ha passat, o sigui, la veritat, no? Jo crec que hem viscut uns anys on s'ha negat la veritat. No sabem què ens ha passat. O sigui, d'alguna manera hem intentat actuar com si no passés res quan estàvem passant coses. Hem negat la crisi, s'ha prorrogat, diguem-ne, la interinitat en el govern central de forma inadmissible èticament, no? Bé, s'han fet una sèrie de coses per electoralisme i això té un cost en la societat real. Per tant, jo reivindicaria, no?, un cert debat entre tots, no?, perquè tenim dret a saber què ens ha passat.
Un bon diagnòstic de la realitat. Sí. Algun comentari sobre això? Una reflexió?
Jo crec, respecte a la crisi,
minuts,
sí, que podríem dir que aquesta crisi és una crisi partint del benestar. Llavors, les retallades i tot això, és veritat, l'altre dia ho comentava amb un amic meu que venia d'Honduras, que era missioner, i es partia del riure parlant nosaltres de la nostra crisi, no? Perquè deia, a veure, què passa? Que és que resulta que hi ha menys consumisme o vas menys de pont o resulta que et quedes aquí i no te'n vas, saps? Sense frivolitzar, ojo, perquè Càritas sap perfectament que a Barcelona hi ha bosses de pobresa molt importants, però tot i així, com deia el Joan Maria, a veure, estem molt lluny d'aquella situació de crisi que poden viure molts països, no? Amb la qual hem de ser positius i, com diu el Joan Lluís, analitzar les causes per a les quals hem arribat aquí. Això sí, des de... Mm-hmm.
Des de Girona, algun comentari més en un minut?
Jo crec que la resposta social, de tota manera, és positiva. Fa pocs dies, gairebé hores, hem tingut una marató que ha reunit milions d'euros.
Sí, més de 7 milions d'euros.
I si anem unes setmanes més enrere, hi va haver la gran recapta del Banc dels Aliments.
Sí,
i possiblement la resposta de la societat i del poble, en molts casos, dona la lliçó als que haurien d'impartir aquestes lliçons. És a dir, els polítics, diguem-ho així. La societat, jo crec que que té més sensibilitat que els polítics i l'administració.
Certament la situació de crisi és important, hi ha molta gent que ho està passant malament, i més que abans. El que no hem d'oblidar és que abans, en temps de bonança, també hi havia pobres, i potser el més trist és que passaven inadvertits aquests pobres. Molta gent en situació difícil, moltes vídues amb pensions ridícules, aquesta pobresa que a vegades diem silenciosa, i potser exagerem l'alarmisme d'ara perquè actuem com si ara estiguéssim molt malament i abans estiguéssim molt bé, que tampoc és el cas, no? Potser aquesta reflexió és oportuna en aquests moments, certament de crisi, no ho hem d'oblidar. Gràcies des de Girona, Joan Baptista Esteve i Josep Víctor Gai. Bon Nadal. Bon Nadal també.
Bon Nadal a tothom.
A Girona i a tot arreu. I gràcies, Joan Lluís Pérez Francesc, Lluís Batlló i Josep Maria Canyelles. Bon Nadal.
Igualment.
Ara arribem a les 9 del matí, moment de resumir l'última hora informativa, els titulars que ens porta la Carolina Costa, després el comentari de l'actualitat avui amb Josep Maria Carbonell, i després entrevistarem una de les editores de Ediciones del Subsuelo, que acaba de publicar un llibre del pensador francès Jacques Bouveguès, Sàtira i profecia a les veus de Karl Kraus, un pensador vienès de finals del segle XIX i principis del XX, que va profetitzar d'alguna manera, va predir algunes de les crisis dels nostres temps, començant per les guerres mundials, el nazisme i el feixisme. Això i molt més fins a les 10.
Són les 9 del matí.